Avui a l'ofici de viure, somnis lúcids. Durant els somnis lúcids som conscients que estem somiant. Diu el psiquiatre Javier García Campayo que aquesta concepció dels somnis ve de molt enrere. I posa, per exemple, l'antic Egipte, quan per primera vegada el somni es considera important per a tota una civilització. Creien que tenia una connexió directa amb l'espiritualitat. A l'antiga Xina, els somnis s'enllaçaven amb el regne dels morts i dels esperits. García Campayo, en el seu llibre Sueños Lúcidos, fa un repàs de la història dels somnis i va a parar a Hipòcrates. Diu d'ell, el pare de la medicina occidental utilitzava els somnis com un instrument per diagnosticar les malalties dels seus pacients. Però la primera referència sobre els somnis lúcids en la cultura occidental, tot i que sense utilitzar aquest concepte com a tal, es remunta a Aristòtil, que ho menciona el seu llibre sobre els somnis. Deia Aristòtil que algunes persones, quan dormen, perceben en certa forma sons, llum, sabor, contacte, dèbilment, i com si succeís tot plegat en un lloc remot. També algunes persones obtenen respostes a preguntes plantejades en els somnis. Javier García Campayo fa derivar els somnis també cap a les tradicions com la budista. En el budisme tibetà es considera que existeixen tres tipus de somnis. Somnis ordinaris, lúcids o no, somnis de claredat, lúcids o no, i somnis de clara llum, que són necessàriament lúcids. Dels somnis n'han parlat també el judaïsme, l'islam i, en alguns casos, el cristianisme. I avui en parlem a l'ofici de viure. Com podem ser conscients del que estem somiant mentre ho estem somiant? Somnis lúcids.
Hola, me llamo Javier García Campayo y soy catedrático de psiquiatría y director tanto del Máster de Mindfulness como de la Cátedra de Ciencias Contemplativas en la Universidad de Zaragoza. En los últimos años, una de mis principales áreas de investigación han sido los sueños lúcidos y por eso he escrito un libro titulado Sueños lúcidos, aprende a desarrollarlos en Editorial Kairos y es uno de los libros de referencia sobre este tema en español. Un sueño lúcido es un sueño en el que el individuo es consciente de que está soñando y no se despierta, sino que sigue soñando y consigue controlar el sueño. Inicialmente, tiende a observar lo que ocurre en el sueño de forma pasiva, como si fuese una película, pero siendo consciente de lo que ocurre. Y conforme se entrena en esta técnica, modifica la escena a voluntad. Puede volar, hacer aparecer y desaparecer objetos y personas o interrogar a los personajes del sueño. La mitad de la población ha tenido algún sueño lúcido en su vida y un 10% los tienen frecuentemente, es decir, al menos una vez al mes. Aunque hay personas que poseen esta capacidad de forma natural, es una habilidad que puede entrenarse, de forma que todos podemos llegar a tener esta experiencia. Está muy relacionada con la meditación, por eso muchas tradiciones espirituales describen este fenómeno. Actualmente, los sueños lúcidos están interesando a la psicología y a la medicina, porque esta experiencia puede inducirse en un laboratorio de sueño y se ha demostrado eficaz en el tratamiento de pesadillas recurrentes o de fobias, así como de traumas y de duelos no resueltos. El sueño lúcido sería una forma de enfrentarse a esas pesadillas, fobias o traumas y resolverlos de una forma segura y supervisada por un terapeuta. La experiencia del sueño lúcido es tremendamente enriquecedora, y personalmente se la recomendaría a cualquier individuo que quiera tener una diferente percepción del mundo en el que vivimos.
Avui a l'ofici de viure, somnis lúcids, amb el psicòleg Jordi Borràs. Jordi, ben retrobat.
Com
gràcies esteu? Per ser amb nosaltres.
Hola, hola, gràcies a tu.
En Jordi Borràs de Món de Somnis, aquesta plataforma que no existia quan Nosaltres vam començar a parlar de somnis, precisament, tu i jo, fa més de 20 anys, al matí de Catalunya Ràdio de l'estiu. Ja aleshores parlàvem de somnis lúcids.
Ha passat temps, eh?
Molt de temps.
Aquesta nit, de fet, pensava, perquè he tingut un somni en el que hi apareixia la meva filla, i pensava, ja han passat 13 anys des que li vam dedicar un programa a ella.
Això va ser el mateix Ofici de Viure, efectivament, sí, que me'n recordo, sí, que veníeu quan acabava de néixer.
Sí. I he recordat, com passa el temps.
Quan fèiem el programa en directe a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio.
Així és.
Fa molts anys que parlem de somnis lúcids, però al llarg de tots aquests anys, creus que ara hi ha molta més obertura? És a dir, has notat que hi ha molta més obertura?
Absolutament. En general, cap als somnis, als ordinaris també, hi ha una sensibilitat creixent. Està claríssim. Quan nosaltres parlàvem, era una cosa estranya, sí, i es veia sempre des d'aquest prisma més de l'ocultisme, l'esoterisme i de més, no? La cosa més fosca, més aviat, com aquesta connotació. I això ha canviat moltíssim. Cada vegada es reconeix més el paper que juguen els somnis en la consciència d'un mateix. De fet, el que apuntava el García Campayo em sembla molt interessant, no? Perquè és veritat que els somnis, en particular els somnis lúcids, t'ajuden a canviar també la percepció que tens del món que t'envolta, de la realitat en la que estàs immers. Però jo també hi afegiria, també et canvia la percepció que tens de tu mateix. Crec que els somnis lúcids ho fan, també els somnis ordinaris, i jo crec que com a tal, la sensibilitat cap als somnis en general ha canviat moltíssim. I els somnis lúcids es nota molt, perquè hi ha molta presència, per exemple, dels somnis lúcids en els mitjans de comunicació. Cada vegada hi ha més pel·lícules que tracten el tema, directa o indirectament, hi ha més investigacions, la ciència s'ha interessat cada vegada més, perquè al principi també era una cosa que rebutjaven perquè els semblava una cosa impossible, però a partir del moment en el que hi ha científics, com és el cas del García Campayo també, no? Persones que tenen una mentalitat científica, en el sentit de que volen explorar, experimentar també i comprovar el que estan elles mateixes experimentant, somiadores lúcides que diuen, com fem per comprovar què és el que passa, perquè a mi em passa això, com ho fem per comprovar-ho, no? I desenvolupant experiments, no? que d'alguna forma poden demostrar la seva existència. A partir d'aquest moment la ciència s'interessa i està passant, que és un àmbit d'interès important.
Quina és la teva definició, Jordi, de somni lúcid?
Ben senzilla, és el somni en el que sóc conscient d'estar somiant, tal com deies a la introducció. És veritat que moltes persones, hi ha una certa confusió, algunes persones pensen que el somni lúcid és un somni en el que tu fas el que tu vols. Això pot passar amb un somni ordinari, sense que sigui lúcid, pot ser un somni a lo millor que diguis molt emocionant, un somni molt espectacular, això no és lúcid. Un somni lúcid és simplement un en el que tu ets conscient de que estàs somiant en aquell moment en el que està passant.
Això sembla que, com deia el mateix García Campayo, hi ha persones que ho poden fer de manera innata, fàcilment, i a d'altres ens ha costat força arribar fins aquí. Vaja, parlo en primera persona, però per fi he arribat.
No, és cert, mira, jo sempre ho dic, jo no sóc un exemple d'una persona que sigui somiadora lúcida nata, diguéssim, no? En el sentit que jo me'ls vaig trobar realment per casualitat, diguéssim, perquè jo no tenia ni coneixement de l'existència d'aquest fenomen, i sí que estava molt interessat en els somnis, i anava indagant i demés, i sobtadament vaig tenir l'experiència repetidament al llarg d'unes nits. I va ser quan vaig pensar què està passant aquí, perquè la primera cosa que penses és que estàs en un estat de consciència intrigant, que podria arribar a ser preocupant, perquè si no tens coneixement de que existeixi, pots pensar que t'estàs tornant boig o alguna cosa així, no? I a partir d'aquí jo vaig veure que hi havia una sèrie de possibilitats que em proporcionava l'experiència, i vaig començar a indagar, i vaig començar a veure que hi havia altres persones i de més, no? Però és veritat que sí que hi ha persones que ho tenen des de nenes, i que podrien arribar a mantenir probablement, molt probablement, aquesta facilitat, diguéssim, si no fóssim nosaltres els que tallem una mica les ales, no? Els adults, em refereixo, amb el tracte que dirigim cap als somnis en general, no? Despreciant una mica la seva importància. Si nosaltres recollíssim aquestes experiències, li donéssim un valor, quan les criatures ens les comparteixen, jo crec que moltes persones mantindrien aquesta sensibilitat i aquesta capacitat.
Hi ha dos tipus de somnis lúcids per l'origen: els que s'inicien quan la persona dormo i en un moment determinat m'adono que estic somiant, i el segon tipus s'indueix des de l'estat d'espert.
Sí.
Diu García Campaño que només és un 30%, més o menys.
El segon cas és molt més complicat. Hi ha persones que tenen també, de nou, amb el món dels somnis hi ha moltes diferències personals. Hi ha persones que tenen molta facilitat per tenir el que li diem els somnis wild en anglès, amb les sigles en anglès, que seria el somni que s'inicia des de la vigília. Què vol dir això? Vol dir que jo vaig a dormir i abans de quedar-me adormit, sense perdre un fil de consciència, entro en el somni. És a dir, no he perdut la consciència, no m'he quedat dormit i després he tingut un somni i desperto dins del somni. No, mantinc la consciència, el fil de consciència, comencen a aparèixer les imatges hipnagògiques i començo a veure com s'està consolidant un somni al meu voltant fins que ja estic immers dins del somni. Això, algunes persones tenen facilitat, és una experiència fascinant quan es produeix, però és veritat que no és una experiència que sigui fàcil per tothom. La majoria de les persones entren en la lucidesa directament adormides, tenen un somni i hi ha quelcom dins del somni que els fa pensar que probablement estiguin somiant. Això és el que li passa a la gran majoria de les persones.
Però és clar, aquí el perill, m'imagino, és que algunes persones que no tinguin informació creguin que potser, com tu deies, que estan al·lucinant.
Sí, clar, l'experiència en si, de fet, és una experiència que per moltes persones al primer moment és realment fràgil en el sentit de que és inestable. Tu quan tens l'experiència de lucidesa, sobretot en les primeres ocasions, clar, el que estàs experimentant és molt estrany per la teva consciència. És molt estrany perquè tu de cop estàs en qualsevol escenari que estaves somiant, te n'adones que estàs dins d'un somni, això és molt, molt frapant, et pot impactar moltíssim, pot despertar moltes pors, i el propi impacte de l'experiència a la majoria de les persones les desperta immediatament. Per això diem sempre és difícil estabilitzar el somni, mantenir-se dins del somni, mantenir la consciència un cop l'has obtingut, no? I sí, i clar, la persona quan es desperta, a no ser que tingui la informació, per sort estem tenint cada vegada més, sap que no li està passant res estrany, sap que ha tingut un somni lúcid i pot arribar a saber, gràcies a la divulgació que s'està fent de la matèria, doncs que hi ha tot un seguit de possibilitats meravelloses que t'ofereix aquest estat de consciència.
Pel que fa a aquest fil de consciència que ens comentaves que ens permetria entrar directament en estat de lucidesa, té alguna cosa a veure amb la relaxació profunda?
Absolutament. Ja per provocar aquesta entrada en el somni és bàsic. Jo diria que la gran majoria de les persones que experimenten això, abans d'experimentar això, el meu cas també és aquest, el que fem és una relaxació profunda. O estem molt relaxats. No cal que ho fem activament, sinó que bàsicament ens anem a dormir, estem molt tranquils, molt relaxats, i en aquest moment el que hem de parar atenció, perquè és veritat que la tendència que tenim és que quan apareixen les imatges hipnagògiques, aquestes primeres imatges una mica caòtiques que apareixen quan t'estàs quedant adormit, el més normal és que perdis la consciència i t'endinsis en la son. No? Llavors, aquí hi ha un repte, que és aquest d'agafar-te les imatges que estan apareixent i fer una mica una conversa. A mi m'agrada molt entendre els somnis no tant com una utilitat, és a dir, com agafar els somnis com un útil, diguéssim, que et serveix, sinó com quelcom, una dimensió, una part teva, amb la que convé tenir una bona relació. Llavors, desenvolupar aquesta relació per mi és el que és rellevant. Llavors, què és el que passa? Quan tu estàs rebent aquesta informació a través d'aquestes imatges, estàs a les portes del somni, per entendre'ns, no? Jo crec que aquí és molt rellevant que jo estigui rebent i imaginant. És a dir, és un híbrid entre meditar, podríem dir que és simplement observar què és el que està passant i alhora activament oferir alguna cosa. És a dir, jo puc imaginar alguna cosa que veus com es comença a conformar davant teu. És a dir, jo potser t'ho he imaginat que tinc algunes imatges que començo a tenir la sensació que estic en un mercat, passejant pel mercat. Llavors jo decideixo imaginar alguna coseta més, que hi ha alguna persona que quan giri per la cantonada d'aquesta parada em trobaré, ja començo a portar de la meva part. I amb aquesta conversa és quan es va consolidant, per entendre'ns, l'escenari oníric en el que acabo finalment immers.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, amb Jordi Borràs, psicòleg de Món de Somnis, estem parlant de somnis lúcids.
Joseph Campbell. Els mites són somnis públics. Els somnis són mites privats.
Diu en Jordi que no podem anar cap al somni amb la idea de controlar, però aquesta idea d'anar amb el control no és la correcta, sinó més aviat, tal com ens comentava ara, es tracta d'anar amb la idea d'explorar, també pots tenir un somni lúcid que sigui un mal son, i en aquest cas és evident que no controlem res.
Jo et diria que és evident que no controlem res en general a la vida mateixa de vigília. O sigui, aquesta idea de que controlem és una pretensió que és il·lusòria. Nosaltres podem tenir aquesta sensació de control, que és una il·lusió, en alguns moments de la vida de vigília, però és falsa, no és real. El mateix pretendre entrar en els somnis amb una pretensió de control, per mi sempre jo faig un paral·lelisme amb la colonització. Estem en un territori que és desconegut, en la seva vasta majoria, diguin, no entenem què és el que és. El que hauríem de fer és anar amb unes grans preguntes i pretendre controlar aquesta dimensió és absurda, és ridícula. Llavors jo crec que, i és una llàstima perquè en part, molta part de la divulgació que s'està fent avui dia del somni lúcid cau en aquesta trampa, que és la de parlar en termes de control. Pots controlar els teus somnis? Clar, és una forma de, és com un esquer, no? A les persones els crida l'atenció la possibilitat de dir, home, una part de la meva vida que no controlo, doncs també la puc controlar, no? És aquesta il·lusió absurda. Però en realitat és contraproduent, perquè si nosaltres ens plantegem això, tard o d'hora te n'adones que tu no estàs controlant. És a dir, en el somni tu tens una idea, una intenció, està molt bé tenir-la, però més que controlar el que passa, que moltes vegades es cau amb aquesta idea de dir, no, controla el que passa i que puguis fer tot el que tu vols i de més, no? Jo crec que el que és interessant, si vols, provar de controlar-te tu mateix. En quin sentit? És a dir, en lloc d'estar a veure si aconsegueixo fer segons quines coses, és a veure si aconsegueixo modificar el que estic pensant, modificar el que estic sentint, modificar les meves expectatives.
Això ja és de nota, eh? Això ho deus poder fer, final... només ho pots fer tu, això, Jordi.
No és cert. Però sí que és veritat que és diguéssim, que és diguéssim, anem per feina, no? En lloc de perdre el temps pretenent una cosa que és absurda, evidentment, el somni lúcid permet que facis moltes coses, que juguis, que facis tot el que tu vols, no? Però en última instància, tot el que passa en el somni lúcid, per tant, el desenvolupament del somni tindrà a veure amb com et sents tu. És a dir, jo puc voler tenir experiències, una experiència sexual, que és una de les coses que s'escullen més fàcilment, no? Determinada persona. Si jo dic, oi, que bé, mira, aquí la tinc, la persona la tinc aquí, i jo vaig amb la meva por, la conseqüència, per molt lúcid que sigui el somni, serà dolenta, és a dir, no anirà bé la cosa, no? Llavors, és important que jo vagi observant com em sento jo, quines són les meves expectatives. Si jo tinc expectatives de fracàs, el somni lúcid anirà cap a baix, per molt lúcid que sigui.
Durant el dia, com si diguéssim, ens podem començar a preparar per aquest somni lúcid, podem començar a pensar en el que ens agradaria somiar després això influirà en el somni?
Clar, i tant, absolutament. De fet, és una de les coses també importantíssimes a l'hora de tenir per la mateixa cosa que et deia abans. Quan jo tinc un somni lúcid és molt fràgil i una de les coses que manté el somni estable, perquè no es perdi, no torni a perdre la consciència o no em desperti, és tenir un propòsit. És a dir, recordar un propòsit, recordar un objectiu. Si jo tinc un objectiu i vaig assolir aquest objectiu, és molt més fàcil que el somni s'estabilitzi, no? Llavors, això de ben segur que influeix, no? I també seria una llàstima que jo perdés l'oportunitat, no?, que em proporciona. No passa tan sovint. La lucidesa no és tan habitual per la majoria de les persones com perquè perdi a qualsevol ocasió que tingui, no?
Ho dic perquè imaginem que una persona està passant pel que sigui una mala etapa i diu, ostres, voldria mirar de compensar-ho, no sé si aquest seria un bon terme, ja em corregiràs si m'equivoco, ho voldria mirar de compensar somiant, no ho sé, tenint un somni de calma, un somni de pau... Tot això es pot induir?
Absolutament, i també per resoldre, abans García Campayo comentava, no?, a nivell terapèutic, per mi és una de les grans eines, jo sempre, primera sessió que faig de teràpia, sempre...
Com a psicòleg, no? Sí, sí. Com a psicòleg, diguem-ne, convencional.
Sí, sí, sí. Jo sempre pregunto pels somnis i sempre pregunto si la persona ha tingut l'experiència de lucidesa o té certa facilitat per xequejar una miqueta. Si té interès, podem provocar-ho amb estratègies i de més, no? Però sí que sempre ho tinc en compte. Ara, això que deies, no?, jo puc estar en un estat de dolor per problemàtiques molt diverses, no? Penso, per exemple, una persona que tenia, que em fes recordar ara, no?, una persona que estava tenia una problemàtica no resolta amb els pares. El pare i la mare havien mort i llavors semblava com una cosa irresoluble, no? Però en canvi tenia una certa facilitat per tenir somnis lúcids. No s'ho havia plantejat mai que pogués fer alguna cosa amb els somnis lúcids. Simplement quan els tenia, de vegades feia alguna cosa com volar, divertir-se d'alguna manera, però no pensava que podia servir-li per un propòsit com aquest que estem plantejant, no? En aquest cas, una de la proposta, fixa't que aquesta persona per la manca de reconeixement dels seus pares, havia desenvolupat una cleptomania. És una problemàtica, com tantíssimes que hi ha, no? Que venen també de com l'origen està a la infantesa. No? Una cosa que aparentment és difícil de resoldre. Aquesta persona el que va tenir és un somni lúcid en el que va ser capaç, va poder expressar tot el malestar que li havien provocat els seus pares, convocant-los, és a dir, van aparèixer els seus pares en el somni, va poder parlar amb ells dient tot el que havia de dir de desagradable, i va tenir un segon somni lúcid uns dies més tard en el que va ser un nen de nou, es va convertir en un nen de nou, i els pares l'estaven acunant. El van agafar, el van abraçar, i, a més, va sentir tot l'amor dels pares. Digue-li que és la seva imaginació, digue-li el que tu vulguis, digue-li que és una visitació, pots considerar com tu vulguis, no? El cas és que aquesta persona, quan va despertar, aquesta cleptomania de la que havíem vist la connexió amb les seves experiències de la infància, va desaparèixer. És a dir, podria ser una via de resolució de conflictes molt profuns i d'una forma molt ràpida i molt, molt eficaç. El problema que tenim és que moltes persones no tenen aquesta, o bé la facilitat, o no coneixen com desenvolupar l'habilitat de la lucidesa.
Perquè el somni i l'inconscient són les dues cares de la mateixa moneda. És clar, a dir, clar, accedim molt més ràpidament a l'inconscient.
Clar, evidentment. Clar, i per això hi ha moltes persones que tenen, i han tingut cada cop menys, però que tenien certa reserva a la lucidesa. De fet, el mateix Jung. Jung, per exemple, que era una persona, evidentment, un gran explorador de l'inconscient, ell no havia tingut somnis lúcids. És una del que es dedueix, diguéssim, dels seus escrits. I era podríem dir escèptic amb les possibilitats, una mica crític, podríem dir, no? amb la possibilitat d'interferir amb els processos inconscients. I aquesta és la reserva que tu veus en moltes persones, no? Però en realitat és el que diem, tot el temps estem interferint amb els processos inconscients. És a dir, qualsevol decisió que tu facis, qualsevol actitud que tu adoptis, acaba afectant el teu inconscient. Això, com dèiem, és una relació d'anada i de tornada. Llavors, qualsevol cosa que tu facis no és l'inconscient només el que ens afecta a nosaltres, sinó que nosaltres amb els nostres canvis afectem a l'inconscient. I una de les possibilitats d'afectar l'inconscient és a través de la lucidesa. Si la lucidesa serveix per canviar, transformar coses que estan allà atrapades, nusos que estan per desfer, benvinguda.
Bob Dylan. Et deixaré ser en els meus somnis si em fas un lloc en els teus.
Prevalència dels somnis lúcids. El 50% de la població ha experimentat almenys un somni lúcid a la seva vida. El 20% de la població experimenta somnis lúcids de forma regular, és a dir, almenys un al mes. I el 15% dels somnis lúcids s'inicia en fer-se conscient d'un mal son. Tot això ho explica García Campayo en el seu llibre. Pel que fa als un mal son, adonar-se del mal son, voler-lo canviar en lloc de despertar-nos, en fi, fins a quin punt és possible?
Absolutament, sí. De fet, és per moltes persones és la porta a la lucidesa. Tenen malsons recurrents, i arriba un moment que un dia es pregunten per què un altre cop m'està perseguint un llop, no? I si jo no visc al camp, com pot ser que un altre cop estigui sent perseguit per un llop? I això fa que se n'adoni que està dins d'un somni. Per moltes persones hi ha aquesta és l'experiència, la porta cap als somnis lúcids és el malson. Què és el que passa? La diferència, com dèiem abans, un somni ordinari, el llop et persegueix fins que et menja o fins que et despertes de l'angoixa, no? En un somni lúcid tens aquesta opció, que és dir, escolta un momentet, no hi ha perill perquè estic somiant, em puc girar i puc veure si preguntar-li al llop directament, el llop em podria parlar perfectament, no hi hauria problema, però també podríem veure com el llop es transforma, canvia de forma i es converteix en un gosset caniche i dius, ostres, de què estic jo tenim por, no? És a dir, el somni lúcid permet aquesta, podríem dir, la llibertat. És que al final acaba sent això, és a dir, en última instància estem parlant de llibertat. Llavors la llibertat a priori no és dolenta, depèn del que fem amb ella, oi?
Dius que un factor que afavoreix o dificulta els somnis lúcids és l'estrès. En general es dificulta. Si dormim poques hores, també. Persones que tenen habitualment malsons poden tenir més somnis lúcids que els altres.
Sí. Això és. De fet, hi ha persones fins i tot que tenen grans somiadors lúcids, són nens que persones que tenien quan eren nenes, tenien molts malsons. Hi ha persones que tenen paràlisi de la son, que pateixen aquesta paràlisi de la son, que és això de quedar-te quan et despertes que no pots moure't del llit, que per moltes persones és molt angoixant, i això acaba sent també una plataforma per la lucidesa, o persones que tenen falsos despertars. Això que dius, la sensació aquesta de dir m'he despertat, saps? Ja estic aquí a l'habitació, em llevo, començo a... vaig al lavabo, em vaig al menjar, i de cop torno a despertar-me. Ostres, aquell despertar era fals, estava somiant. Això per moltes persones, persones que tenen aquesta experiència, acaba sent també una porta per la lucidesa.
I bé, i el que dèiem en començar, cada cop hi ha més consciència sobre la importància dels somnis. Recordo que quan vam començar a parlar a l'Ofici de Viure hi havia, com si diguéssim, dues escoles. Una escola, que era la teva, de la qual en formaves part, per dir-ho així, que reivindicava també un missatge que anava més enllà de l'inconscient i que te connectava amb l'espiritualitat. I una altra que de cap manera, que ja, encara hi continuen sent aquestes dues escoles?
Sempre hi ha aquesta diferència, no? La pròpia vida, la lectura que tu pots fer de l'experiència de vida pot ser absolutament plana o pots buscar una certa profunditat. Al final, depenent de les teves preguntes que et facis, la vida s'acaba convertint en això. És una mica com el somni lúcid, El somni lúcid també s'acaba desenvolupant en funció, com et deia abans, del que tu pensis, del que tu sentis, la teva vida de vigília, i passa el mateix. En el meu cas, hi ha experiències que jo he pogut tenir en somnis que em fan pensar també en els somnis, entendre'ls com una via o un camí espiritual, i també fins i tot entendre que els somnis estan, com et deia abans, quan et parlava d'una relació amb els somnis, hi ha quelcom en el somni que vol la teva consciència, hi ha quelcom en el somni que vol despertar la teva consciència. El somni està provocant-te tot el temps, de fet, amb coses rares, amb malsons, amb somnis recurrents, elements que es repeteixen, perquè tu diguis, això deu ser un somni. És a dir, hi ha una voluntat que al final acabes deduint que té el somni. Jo recordo un somni que a mi em va canviar molt la percepció que jo tenia d'això mateix, d'aquesta experiència del món oníric, que era una en el que estava parlant amb un monjo franciscà. Jo estava xerrant amb ell i tal, mirant un paisatge, anàvem xerrant, i a partir d'un cert moment el monjo es gira, es baixa la caputxa i a més i em mira, i era la meva cara, i em diu, te n'adones ja d'una vegada que estàs somiant? I llavors en aquell moment, clar, jo, ni se m'havia passat pel cap que jo pogués estar somiant. És a dir, jo no m'havia fet la pregunta de si estic despert o estic somiant, però en canvi el somni em va obligar directament a fer-me-la sense jo tenir-ne la consciència d'aquesta possibilitat. Per tant, aquí jo vaig pensar al tanto, perquè sembla que hi ha quelcom, que una cosa que jo he pogut comprovar en més ocasions, i no només amb els meus somnis, sinó amb les altres persones, que hi ha quelcom en el somni que pretén la teva lucidesa.
I podem passar-nos tota la vida somiant i tenint aquest tipus de somnis i, en canvi, no adonar-nos-en.
Clar, clar, clar. De la mateixa manera, no?, que podem passar per la vida de puntetes per entendre'ns, no?, sense adonar-nos que estem experimentant un miracle cada dia, cada minut.
El budisme tibetà, en què tenen molt d'interès en els somnis lúcids, dius que entenen que despertar la consciència dins el somni en fase REM és un pas, i que el següent pas és ser conscient de tota la nit. Sí. Ens ho pots explicar?
Sí, això és una de les dels objectius que té la disciplina del ioga dels somnis tibetà, que té una base xamànica en el Tíbet, quan arriba el budisme al Tíbet, i la proposta que fa és la de despertar la lucidesa, és a dir, ser conscients dins dels somnis, però no només això, sinó mantenir aquesta consciència desperta també en el dormir sense somnis, és a dir, quan s'acaba el somni, que tu puguis mantenir la consciència fins que arriba el següent somni i tornes a veure, mira, s'està configurant un nou somni, i mantens la consciència al llarg de tota la nit. És una consciència, la consciència testimoni, que li diríem, no? És a dir, és com la consciència que pretenem despertar a la vigília, amb la pràctica de la meditació, però mantinguda també al llarg de tota la nit. I la idea l'objectiu també de fer aquest exercici pel ioga dels somnis tibetà és el de mantenir també la consciència en el moment de la mort. El ioga dels somnis no pretén només, l'objectiu final, diguéssim, no és el somni lúcid, tant com l'estar lúcid en el moment de la mort, és a dir, que puguem preparar-nos al llarg de la vida vida amb una mini-mort com la que tenim cada nit per experimentar en entrenant-nos de cara al moment de la darrera transició, quan entrem en el bardo, que li diuen, veritat, aquest estat intermig, entre una vida i una altra, perquè en lloc d'anar-nos a una altra vida, és a dir, en lloc de reencarnar-nos de nou, siguem conscients tot el temps del procés mentre estem morint per poder arribar al nirvana, és a dir, per il·luminar-nos en lloc de tornar a encarnar-nos en una nova vida.
Sí, jo abans et deia que era la nota, això ja és tota una vida d'estudi.
Això sí, sí. El ioga dels somnis, jo vaig rebre les ensenyances, vaig estar practicant-ho durant temps, tinc incorporades algunes coses importants del ioga dels somnis en el meu propi camí, però és veritat que és molt exigent, requereix una vida, jo sempre dic que això és per viure en un monestir i dedicar-t'hi absolutament a aquesta disciplina.
Perquè aquí la pregunta és obligada, és clar, si la persona se n'està adonant, segons el budisme tibetà, en aquest cas, del fet que està morint, vol dir que hi ha una consciència que està més enllà del cos físic i més enllà de la ment que se n'està adonant. Exacte. Vol dir que la persona no s'acaba allà on acaba el cos físic.
De fet, aquesta és una de les conclusions a la que tu pots arribar simplement amb l'experiència de la lucidesa. A mesura que tu la vas podent tenir repetidament, probablement hi hagi persones que amb poques experiències ja puguin tenir aquesta sensació de dir, escolta, hi ha una consciència, el cos físic està dormint, però jo estic aquí, i això és absolutament real, no? Llavors, quan tu tens aquesta experiència, repetidament, com et dic, sobretot, vas desenvolupant aquesta claredat, no?, respecte a una consciència que perviu. De fet, fins i tot, quan davant de tots els reptes que tu et pots posar, quan dius, vull tenir somnis lúcids, per què vols tenir-los? No? Una de les coses que jo em vaig plantejar va ser de dir, mira, saps què? Que a la proper somni lúcid que tingui vaig intentar morir, provaré de morir, a veure què passa, a veure què passa. I tal qual, quan el moment que vaig tenir lucidesa vaig dir, mira, aquí estic al camp, ara em giraré i hi haurà un acantilat, un penya-segat i em llançaré. Llavors,
això vas fer en el somni.
Exacte. Llavors, quan em vaig llançar, anava caient amb la consciència de dir, quan m'està bé allí, a veure què passa. Estic en un somni. La meva sensació no era de perill, era d'exploració. És molt diferent la sensació que tu pots tenir en un cas com aquest, però és veritat que hi ha com una sensació d'una certa por.
Que normalment ens despertem. Clar. Els que no en sabem.
Exacte, llavors, clar, a mi al veure que el somni era, la lucidesa era estable, vaig voler experimentar això. Llavors, quan vaig caure, què va passar? Que en el moment de l'impacte es va convertir en aigua. Pum, i em vaig caure dins de l'aigua, em vaig ficar cap a dins i dic, ostres, s'ha convertit, jo no he pensat en l'aigua, però s'ha convertit en aigua. I quan estava dins de l'aigua, vaig dir, ok, doncs ara aguanto la respiració i m'ofego. I el que vaig contenir la respiració, i a partir d'un cert moment el meu cos respirava sol. No podia deixar de respirar, per entendre's, no? I llavors vaig dir, bueno, que vingui un tauró i se'n mengi, saps? I vaig veure exactament el que passa amb el somni lúcid. L'expectativa genera la realitat que tu estàs experimentant. Va venir el tauró per menjar-se'm, va obrir la boca i en el moment de tancar la boca em vaig despertar amb la sensació aquesta de dir, no m'he pogut morir, saps? Que aquesta sensació a mi em dona molta tranquil·litat de cara a la mort, o sigui, tinc aquesta convicció, si vols, no? A partir de l'experiència de que hi ha quelcom que no pot morir.
Sí que en podem dir de molts noms, no? Podem dir la consciència, no?
Exacte.
Ells en diuen potser la ment, no? La ment, la consciència.
Exacte.
I és aquí on m'imagino que tu topes, que aquesta visió topa amb ments més racionals i científiques.
Sí, però al final saps què passa? Que a mesura que un científic es planteja certs interrogants i es decideix a explorar-los, s'acaba trobant amb l'experiència que moltes vegades li fa trontollar totes les creences que tenia, fins que al final són creences. És a dir, quan creus en el que la ciència ha dit segons quines coses fins a cert moment. Tu saps que a mesura que la ciència va avançant també van canviant les coses que va dient, i de fet ara estem en un moment en el que la ciència encara no tenim assimilada tot el coneixement de la física quàntica, no ho tenim incorporat, però la física quàntica està parlant, bàsicament, jo des de la meva perspectiva, jo veig que està parlant dels somnis, no? Quan parla de l'efecte observador està dient que la vida de vigília d'alguna manera, no? El que li diem la realitat física d'alguna forma respon també, sí, al mateix que un somni.
És que l'observador afecta a allò observat.
Exacte.
Igual que el somni, no?
Exacte, literalment.
Pel que fa a les utilitats generals dels somnis lúcids, també segons el llibre de García Campayo, n'hi ha unes quantes, no?, que més o menys ja han sortit de retruc amb la conversa que estem mantenint amb el psicòleg Jordi Borràs. Diversió, acostuma a ser la principal funció dels somnis lúcids. Assajar alguna cosa és un dels usos més comuns, des d'una actuació artística, musical, teatral o esportiva fins a una xerrada, resoldre conflictes interpersonals, enfrontar-se a una determinada persona en un somni lúcid pot portar-nos molta comprensió, resoldre problemes, el somni permet una distància que facilita la solució, creativitat, molts artistes com Dalí, inventors com Edison o molts altres personatges famosos van utilitzar els somnis. Bé, tu suposo que les has practicat totes. Amb quina et quedes? De diversió ja n'hem parlat. Assajar alguna cosa, preparar-nos per alguna cosa.
Sí. Mira, jo penso, et diria que de totes les possibilitats hi ha una que a mi m'interessa en particular, que és la de la creativitat, però et diré des d'una perspectiva diferent a la que estaves comentant, perquè la creativitat normalment en el somni lúcid s'aplica o s'aprofita per entendre'ns la lucidesa per desenvolupar alguna, imaginar alguna història, no?, o veure alguna història que després explicaràs en una novel·la, per exemple, no?, o entrar en una sala i dius, mira, ara veuré un quadre que serà meravellós i quan surti el reproduiré. Això és una possibilitat que tens amb un somni lúcid, per exemple. O anar a una discoteca o amb una botiga de discos i escoltar-te una cançó que després reproduiràs quan desperti. Hi ha moltes possibilitats, no? Però a mi m'interessa molt que el somni lúcid en si ens recorda que som creatius. Però creatius, quan et dic creatius, no et dic només com a artistes, és a dir, sinó que som creadors, creatius creadors, en el sentit que som creadors de la realitat en la que estem immersos. És a dir, que nosaltres, tal com dèiem abans, és a dir, en funció del que jo estic pensant, el que estic sentint, el somni lúcid es desenvolupa. Jo hauria de preguntar-me si no és així també a la vida de vigília, a la vida física, o en quina mesura, com a mínim, és així. És a dir, en quina mesura el que jo estic pensant, i el que estem pensant tots, tothom, vull dir, no parlo només des d'una perspectiva absolutament subjectiva que impliqui que no existeix res més que no estigui pensant jo, però sinó que tothom estem somiant, i tothom estem somiant plegats. Llavors, què estem generant amb aquest somni? És a dir, quines són els nostres pensaments, quins són les nostres expectatives, on estem posant el focus? Tu veus que en el somni lúcid, si tu veus un tigre i tu veus un llac, si tu t'hi fixes amb el tigre perquè tens por, el tigre es farà gran i vindrà cap a tu. Si tu et fixes amb el llac realment i poses el focus allà, el tigre va desapareixent. I no hi ha problema amb això. Llavors, t'ajuda molt a entrenar-te. És una plataforma meravellosa per entrenar el focus, l'atenció, no? Doncs el mateix a la vida de vigília, on estàs posant l'atenció? És important que ens fem aquestes preguntes i els somnis lúcids ens ajuden també a veure l'impacte que té allà on poso l'atenció.
Khalil Gibran, confia en els teus somnis i trobaràs oculta la porta a l'eternitat.
Jordi, del 2 al 6 d'octubre organitzeu una cimera de somnis virtual. És la primera cimera virtual de parla hispana Somnis i Inconscient, organitzada per dues exalumnes teves.
Això és, estic realment molt content perquè era una idea que a mi em rondava feia molts anys, aquesta possibilitat. Hi ha molts congressos als que he pogut assistir i participar també de parla anglesa, però no hi havia ningú que es pogués fer de parla hispana, tenint en compte que a més hi ha moltíssima tradició onírica a Llatinoamèrica, hi ha moltes persones amb molt d'interès pel món dels somnis, per l'exploració des de diferents perspectives, i en aquest cas aquestes dues persones, la Carolina Podi i l'Ariadna Gómez, dues exalumnes de la formació en integració de somnis que oferim des de Món de Somnis per psicòlegs i terapeutes, doncs elles dues van decidir que muntarien això amb una feinada importantíssima que nosaltres des de Món de Somnis hem volgut recolzar.
Des d'on s'abordarà el tema dels somnis?
Que és el que a mi més m'agrada, perquè jo sempre en la meva formació el que provo d'oferir també és una perspectiva molt àmplia, que sigui integradora de les diferents corrents, no només de les diferents corrents terapèutiques, sinó també de tots els aprenentatges que podem extreure de les diferents tradicions filosòfiques o religioses arreu del món, que han tingut en compte els somnis, no? I en aquest cas estaran presents en una bona part. Estaves parlant abans del ioga dels somnis, hi ha una monja budista, per exemple, que estarà parlant del ioga dels somnis, somnis en particular, s'estarà parlant de somnis lúcids, es parlarà des de la perspectiva xamànica, des de la perspectiva tolteca, es parla també des de la neurociència, perquè també hi ha persones de perspectiva científica, de fet el García Campayo estarà també, i altres persones de diferents àmbits d'interès, com el Pablo Flores, que és astròleg, o el Matías de Stefano, per exemple, no? O la Marian Costa, que parla des del tarot i la simbologia, però també aplicat al treball amb els somnis, no? És a dir, que hi ha tot un ventall important.
Tu participes en una xerrada que parla d'acompanyar i acompanyar-se amb els somnis, encara que ara no ens faràs la ponència, potser ens en pots fer 5 cèntims.
Sí, el meu focus el poso molt amb l'importància que té el treball terapèutic, és a dir, incorporar els somnis en la pràctica terapèutica i en com nosaltres també podem, si aprenem a relacionar-nos amb els somnis de la forma adequada i sense necessitat d'assistir a una teràpia específica, podem ajudar-nos dels nostres somnis per millorar la nostra vida, per aprendre més de nosaltres mateixos i, com dèiem, per canviar la perspectiva que tenim, no només del nostre món, sinó de qui som i quin és el nostre rol aquí.
És el Congrés Virtual de Parla Hispana Somnis i Inconscient.
Somnis inconscient.
Si algú s'hi vol inscriure...
La inscripció és gratuïta, són 5 dies de tallers, de xerrades i de masterclasses i de més, si ho volen buscar per internet seria Primera Cumbre de Habla Hispana Sueños e Inconscientes, el nom. Poden buscar també per la pàgina d'Instagram. Si van a la pàgina de Món de Somnis, directament també hi haurà un post, o hi ha un post ara mateix que poden trobar en el que trobaran el link també. És a dir, hi ha totes aquestes possibilitats.
És un somni convertit en realitat.
Això és, sí, i esperem que n'hi hagi molts més.
Molta enhorabona a les organitzadores i a tu per haver-ho fet possible. Moltes gràcies, Jordi Borràs, per la teva tasca al capdavant de Món de Somnis. Fins una altra.
Moltíssimes gràcies.
Als oients i a les oients també, una forta abraçada. Fins una altra.